atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està l'arquitectura, art i llibres conformen el menú cultural d'avui a l'Aviador? Benvinguts.
Començam avui parlant d'actualitat urbanística i també dels temes de debat entre arquitectes i urbanistes. Ho feim amb Cristina Llorente, al Paisatge Invisible. Avui mos parlarà de les cabanes. Després, l'artista Pell Llambies ens parlarà de l'exposició que fa poc ha inaugurat a la Llor i també dels projectes en els quals hi fa feina en aquests mesos. I la llibretera Maria Cuenet ens proposa també novetats editorials. Avui mos parlarà d'una col·lecció literària sobre literatura eròtica en català. I per acabar també parlarem o sentirem les recomanacions i les lectures d'estiu del galerista i músic Xavier Fiol.
I de comença la cultura IB3 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
I ho deia na Mònica, les cabanes són les protagonistes de la nostra secció d'arquitectura d'avui. Saludam ja a Cristina Llorente. Com estàs, Cristina?
Bones tardes, molt bé.
Les cabanes que poden servir per a moltes coses, no sé quin viatge li donem avui en aquestes construccions, moltes vegades també molt pràctiques, clar.
Sí, clar, de fet, acabarem el mes d'agost amb un tema, jo diria que molt estiu, no? Perquè crec que quan pensam en cabanyes, tothom pensa en aquests boscos, no?, que visitàvem igual en l'estiu, i a on construïen precisament aquests petits refugis. I tot això ve que en aquesta darrera setmana m'he llegit un llibre que m'ha parescut meravellós i que m'ha parescut igual una cabanya en si mateix, no? Mm-hmm. Que se titula Refugio, una història de cabanyes, escrit per Eva Morell i il·lustrat per Eduard Begur, que fa un recorregut per totes aquestes cabanyes físiques i cabanyes, direm, també espirituals, no?, que ella s'ha anat trobant. I, de fet, avui de matí, quan he comentat... un amic m'ha demanat, i avui arribar de què xerraràs a la ràdio. I he dit, de xerrera de cabanyes. I m'ha dit, ostres, diu, l'estiu diria que és la cabanya de l'any, no? I he estat com molt d'acord, m'ha encantat aquesta afirmació, no? Perquè realment l'estiu és aquesta època de l'any en què qui més no se refugia, no?, de tota la resta dels mesos, de la feina i, diguem, un poc de l'estrès i de les preocupacions de la resta de l'any. Perquè realment, qui no ha construït cabanyes, no? A la seva infantesa. Segur que tu, Rafa, també construïs
sí,
cabanyes
més,
de petit.
Molt elaborades, eh? De fet, me deien que anava per arquitecte, perquè jo les dissenyava i jo... Això sí, l'executaven uns altres, perquè jo era així. Però sí, jo tenia en el cap perfectament com havia de ser la cabanya, sí.
Perfecte. Jo també en volia una, la tenia en el cap, en volia una de fusta. També vaig demanar per activa i per passiva a mon pare que me construís una cabanya de fusta. Aquesta cabanya no va arribar mai i en el final me vaig decidir a fer-la jo. No? I la vaig fer amb un parell de troncs i molta imaginació. Jo crec que també ja apuntava maneres en aquesta visió espaial amb aquesta crotocabanya que me vaig construir a un bosc que estava a prop de casa. I una altra cabanya que tenia jo, de petita, era de Valls i Camilla. Jo tenia a la meva habitació una camilla on escrivia, on m'amagava, no?, de Valls espaldes d'aquesta camilla, escriure contes. Val? Mm-hmm. Per tant, jo crec que podem dir que cabanyes, qualsevol espai confortable, segur i un poc secret, no?, que trobem en el nostre voltant. No fa falta que sigui un gran disseny arquitectònic.
Te faig una pregunta, prèvia sí. Al teu desenvolupament del tema. Sempre ha de ser de fusta una cabanya o ha de predominar la fusta?
Jo crec que les cabanyes que tenim en el cap són de fusta, no?, perquè és un poc imaginari que tenim, ara en xerrarem, però penso que no? Realment se pot construir una cabanya amb un llençol, no? Bé, jo quan me despertava de petites caps de setmana m'anava en el llit dels meus pares i els hi deia si jugàvem a cabanyes, i això consistia en que un dels dos t'aixecat les cames i fes com una espècie de tenda de campanya amb els llençols del llit, i allà davall pues, era com un refugi segur i secret que tenia de petita. Per tant, no. O sigui, no ha de predominar la fusta, no? Tot i que, dèiem, en aquest imaginari infantil tinguem aquesta idea d'aquest material amb fusta, no? Mm-hmm. De fet, si pensam en les cabanyes que hem vist des de petites, a la televisió, en els contes, mos pot venir al cap, per exemple, la cabanya de sabre de Bart Simpson, no? Sí. O una altra que a mi me genera bastant més calentoreta és aquella cabanya de Punky Brewster. No sé si tu eres fan de Punky Brewster, jo era molt fan de Punky Brewster, no?
De l'Oso Yogi.
El Oso Yogi però vivia una cova, no?, si no m'equivoc.
Bueno,
no,
ell vivia en un bosc, era tot una cabanya gegant per ell tot sol. Bueno, per ell tot sol i per els altres, sí.
Punky Brewster, per la gent de principis dels 80, jo crec que la recordarà tothom, no? La cabanya de Punky Brewster tenia unes escales de colors meravelloses, tenia un balcó i tenia fins i tot un ascensor per fer-hi pujar el seu cap, que per cert no hi ha Brandon. I que jo crec que era el somni de tots els nens i nines, ja t'he dit, de principis dels 80, no? Mm-hmm. I després altres cabanyes que també tenim als caps són aquestes descontes tradicionals, no? Hansel i Gretel, que recorden que estava feta de llepolies i que en realitat era una trampa mortal moltes vegades pels infants que s'hi acostaven, o ses de la Caputxeta Vermella, on vivien la seva predina, o la de Blancaneus, i els nenats, o un poquet més desafortunades les dels tres porquets, no? Que les dels tres porquets jo crec que va ser la primera classe d'estructures que hem tingut tots els nins i nines, no? D'aprendre que amb paia no se pot fer, només amb paia no se pot fer una cabanya, no? Uh-huh. I llavors jo crec que altres cabanyes també superparadigmàtiques de la ficció són les cabanyes dels Ewoks, no? En el retorn al gel, no? Aquella aldea, no? De cabanyes a Endor amb una estructura que realment estava superben organitzada, no? Perquè tenia en el cap de la tribu i en els ancians del poble que vivien en el centre, no?, d'aquesta aldea. Després tenien la família, les famílies i les dones fadrines que quedaven just fora d'aquesta primera àrea, i després els homes fadrins, era graciosa aquesta distinció que se feia entre dones i homes fadrins i les famílies, i deien que els homes fadrins vivien com més lluny, no? Mm-hmm. I després, a dalt de tot, més, diguem, la part més amunt dels arbres, hi havia les cabanyes de vigilància. I una altra curiositat era que moltes d'aquestes cabanyes estaven adossades en els arbres, però d'altres estaven excavades directament en els troncs. I tenien ximenea, i a més havien pensat en tot, no? Perquè resultava que la fusta de les coníferes, que eren els arbres, les coníferes de les sequoies, on hi havia aquestes cabanyes, aguantaven perfectament la calor d'aquestes ximenees, per tot estava tot molt, molt ben pensat i realment, si tenim en escap una imatge d'aquesta aldea dels Ewoks, jo crec que a poca gent no li agradaria dormir un vespre allà, no? Mm-hmm. Però anem en els inicis, no? Anem a, de on surt aquest concepte de cabanya? De resulta que el pioner en definir aquest terme de cabanya va ser Vitruvi, que recordem que va escriure el primer tractat d'arquitectura de la història, aquells 10 llibres d'arquitectura, era precisament Vitruvi va dir que la cabanya era la construcció primitiva de l'ésser humà i de qualque manera era el naixement de l'habitatge i també de l'arquitectura. I Vitruvi associava aquestes cabanyes en el descobriment del foc. No? Després ampliarem una miqueta més aquesta idea. Però les primeres cabanyes, que eren bàsicament estructures de troncs, estan documentades en el nord d'Europa i són de l'edat de bronze, allà als anys 3000 abans de Crist, perquè abans, en el paleolític, aquestes cabanyes, abans de tenir aquestes cabanyes, teníem refugis que estaven excavats directament de la roca i que ja se cobrien amb branques i amb fullets seques. No? I aquest va ser, diríem, el pas, podríem definir un poquet en aquestes construccions, el pas del nomadisme en el sedentarisme. No? Perquè realment, això, quan les persones comencen a assentar-se en un lloc concret, clar, el primer que han de fer és construir-se aquestes cabanyes, aquests refugis. No? I quines construccions, quines agrupacions trobam en el paleolític? He de trobar colònies que estaven formades per assentaments petits amb unes cabanyes que se construïen amb ossos i pedres i que tenien planta circular. La planta circular és la forma geomètrica que permet aprofitar millor l'espai. Pensant també en els iglús, que a part de tenir aquesta planta circular, també són semiesfèrics, i això té una explicació física, no? I és que l'esfera és la forma geomètrica, el volum geomètric, que té més superfície interior per menys superfície en contacte amb l'exterior. És a dir, hi ha més espai a l'interior i menys superfície en contacte amb l'exterior, el que afavoreix que no se refredi tan aviat o que estigui una miqueta més protegida de l'esfredor. No? Per tant, aquesta planta circular també respon en aquesta necessitat d'aprofitar l'espai interior d'aquestes cabanyes primitives de les que estan xerrant. No? I si xerrant de plantes circulars i de cabanyes, també mos venen en els caps espallòfats. Espallòfats són construccions tradicionals que trobam sobretot a la part nord i nord-oest d'Espanya, Galícia, Astúries i també a Lleó, que també tenen aquesta planta circular i que també les trobam agrupades en petits assentaments. No? Aquestes pallofes tenien una coberta vegetal, bàsicament amb cibada, se cobrien, i com a curiositat dir que en el poblat d'Astèrix moltes de les construccions eren també aquest tipus de pallofes. No? Per tant, fixa't quantes referències no, tenim a la ficció també d'aquestes primeres construccions com a refugis. No? Mm-hmm. Podem xerrar de moltes altres construccions i cabanyes en plantes circulars, com per exemple les iurtes mongoles, que en aquest cas no eren de pedra, com les pallofes, sinó que tenien un recobriment tèxtil. No?
Sí, estan fetes de teles, també tenen troncs, tenen fusta. T'he de corregir, si m'ho permets, perquè a Mongòlia són hers. Les iurtes és el nom que reben a l'Àsia Central, més cap a Kirguistan i Tajikistan i demés, però jo pròpiament a Mongòlia són hers.
Perdó, gràcies.
T'he perdonat. Els mongols mateixos, quan s'adrecen als guiris, els diuen jurtes perquè no s'aliïn, però sí, entre ells...
Fet de guiri a Mongòlia.
Efectivament, entre ells són hers. Sí. Ja està.
Vale, gràcies. Seguim i hem de destacar aquí el paper que tenia la dona en la construcció de totes aquestes cabanyes i d'aquests refugis, diguem, tradicionals. No? Per què? Perquè elles eren les que s'encarregaven de l'acondicionament de les cabanyes i després de la pròpia construcció d'aquests refugis i d'aquestes cabanyes. No? Per tant, podríem dir que les dones eren les principals arquitectes d'aquests poblats i també les primeres arquitectes de les cultures nòmades. No? Perquè mentre els homes s'anaven a caçar, elles se dedicaven a triar l'emplaçament i a construir aquestes cabanyes amb materials que trobaven, evidentment, en el voltant. I com les construïen? Clavaven troncs en cercle al seu voltant, elles diuen que quedaven al mig d'aquest cercle de troncs, i quan ja els arribaven, diguem, per l'alçada dels caps, les doblegaven, les torçaven i entrecreuaven les branques fins a formar l'estructura. No? Per tant, era una manera ben curiosa de construir i de pensar això amb la dona com a aquesta primera arquitecta d'aquests poblats nòmades. No? Uh-huh. I a propòsit d'aquestes cabanyes de pedra, les que xerràvem, fent referència a les pallozas, també mos venen en el cap les cabanyes passegues, no? Les cabanyes que trobam a la Vega del Pas, a Cantàbria, les que poden xerrar d'una arquitectura popular mixta, en aquest cas no són circulars, val? Són de planta quadrada, rectangular, i deien que és una arquitectura mixta perquè funcionaven tant com a habitatge, com a graner i com a estable. I com a particularitat, diguem que tenien una calefacció natural perquè justament col·locaven l'estable a la part baixa de la casa, de tal manera que el propi alè dels animals encalentia, diguem, l'estança que funcionava com a habitatge que estava immediatament damunt aquesta estable. No? Aquí recordar una altra vegada com aquesta intel·ligència, no?, de l'arquitectura tradicional i d'aquest aprofitament tant de recursos com de l'emplaçament com dels materials, no?, que tenia aquesta arquitectura tradicional i que malauradament ha anat perdent. No? Ara confiem, diguem, tot el confort tèrmic per ells d'aire condicionat, quan realment solucions que tenen molt més a veure amb la natura, podríem millorar moltíssim el confort, en aquest cas climàtic, dels habitatges, i amb això no vull dir que hem de posar els tables davall les nostres cases. Però sí que podríem retornar, no?, recuperar tots aquests sabers tradicionals que aprofitaven molt millor els recursos i mos estalviarien també molts de dolpers, no?
Sí, i anem a la definició de cabanya, que diu a la RAE construcció, bueno, ho diu en castellà, però jo llegeixo en català, construcció rústica petita de materials pobres, o sigui, materials més aviat naturals, destinada a refugi o habitatge. Perquè, clar, moltes vegades, jo crec que tots i totes veiem una cabanya i dèiem, això és una cabanya, però una altra cosa és també les fronteres, no?, entre allò que és cabanya i no cabanya, i jo crec que mos podem aferrar en aquesta definició.
Sí, perquè és vera que després al llarg de la història se difuminen bastant aquestes fronteres d'allò que passa a anomenar-se cabanya. No? Anirem xerrant i en seguirem xerrant també la setmana que ve, perquè ja us dic, m'ha entusiasmat aquest llibre. I vos vull contar allò que hi surt. Però veurem com realment s'ha anat difuminant aquesta frontera que tu deies, fins que bé, després van aparèixer els famosos cotars, no?, que ja són cabanyes però molt més grosses, i llavors ja a l'actualitat passaríem un poc en aquesta, diguem, si vols, monetització, no?, d'aquestes cabanyes i de la pròpia natura amb aquests glampings, no?, que reconec que ho he visitat, val? Jo reconec que he pagat per dormir una cabanya d'una hora.
Sofisticada, no?
I també no massa sofisticada.
No dic la teva, però la sofisticació de les cabanyes també està amb finalitats turístiques, òbviament. Hi ha cabanyes que costarien mig milió d'euros avui en dia pels materials que tenen, que precisament no són pobres, com deia la definició, no? La mateixa cabanya.
I dormir-hi, també, no? Sí, dormir-hi. De fet, hi ha cabanyes mítiques, no? Cabanyes construïdes, no sé, ja, per arquitectes del metabolisme, no? Que estan Airbnb i pues, que se paguen milers d'euros per nit per dormir-hi, no?
Imagina't. I de la setmana que ve, ja, per cert, a nou horari, a l'aviador, començam a dir-ho ja, aquest dia és a canviar d'horari, ens anem a les 10 de la vespre, des 10 a 11, però continuarem, òbviament, amb Cristina Llorente, i crec que continuarem amb aquest tema, o un remall, com a mínim, no?
Sí, seguirem no xerrant de cabanya.
Gràcies, Cristina, fins dimarts.
A vosaltres, adéu.
Cottage for Sale, el tema d'en Roberta Flack, que són les 6 i 25. Continuem parlant d'art aquí a l'Aviador.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
D'art en majúscules perquè Pet Llambies ha inaugurat exposició al Centre Cultural de San Diego de Aló. Es podrà veure fins al 13 de setembre. And I came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay. You seem to be still standing. Light of Love de Florence ens serveix per començar parlant l'artista Pet Llambies. Com estàs?
Hola, què tal? Com estàs? Bones tardes.
Molt bé. Like on Love, perquè hi ha light, hi ha llum, òbviament, a la teva exposició, i també, home, sí, de manera fins i tot explícita, a través de la paraula. Què podem veure aquest dia al Centre Cultural de Sant Diego,
bueno,
Pep?
Bueno, és una sèrie d'obres, de dues sèries, són cinc poemes visuals en total. El que passa que hi ha tres papers i després dues escultures en neon lluminós, que són dues burres en neon lluminosos. Són cinc peces en total que se poden veure.
Clar, parlàvem, Pep, a propòsit de Doma a l'ombra, l'exposició que va fer l'any passat al Col·legi d'Arquitectes, on la paraula agafava el protagonisme. En realitat, la paraula transita per la teva obra, no? Especialment en els darrers anys, però Pep Llambies i la paraula ja som un binomi claríssim, no? Què hi ha, també, per aquells que tinguin aquesta exposició del Col·legi d'Arquitectes encara a la retina, què hi ha d'allò en aquesta proposta de Menorca?
Bueno, tot és, jo segueix que ens mateix missatge, o sigui que és pràcticament no el mateix exactament que puguin veure les coses d'arquitectes que venen aquí, que puguin veure, però sí que té el mateix missatge, o sigui, jo estic entrant en paraules, i damunt d'aquesta paraula l'únic que faig és agafar una idea i transcriure-la, de fet, el que faig és transcriure-la i la faig pues, quasi tridimensional, que se pugui agafar. Però pràcticament el missatge és el mateix.
Clar, estem convençuts que Pet Llambies utilitza l'espai i, a més, vols posar en diàleg aquest espai sempre que fas una intervenció en les persones que ho visiten i la teva proposta, no? I no sé si en aquest convent se diu de manera especial perquè és un espai que crec que hi diu, no? Perquè el públic pugui, diguem, integrar-se pràcticament en la teva proposta.
Sí, bueno, és espai expressiu.
És per això
que
dic, clar.
El convent de Sant Diego, que és una meravella, quan entres en el claustre, és impressionant, la veritat. I jo estic fent unes història meva està feta dins una... Tenim dins una capilla celda, allà on hi ha dues peces que de col·locades... He posat les tres... Tenen dibuixos, bueno, jo els he dit dibuixos, que són tres papers, que és damunt la paraula xau, t'he fet tres, és una dualitat damunt la paraula xaut, en tres significats, xaut, out i xaut. O sigui, són tres peces diferents. El que els he posat és en terra, per fer un crit de qualque manera a l'espai. O sigui, sense voler guanyar l'espai, però sí... donar un toc d'atenció cap a l'espai, que és una meravella, jo ho dic. I l'altre, que són dues burres, una que posa molt, intenta molt aquest vincul que tinc jo de cap a la persona i de cap a el paisatge i de cap a l'ecosistema i de cap a una reflexió damunt tot això. I l'altre és l'espera, que aquesta l'espera ja havia presentat l'any passat a Madrid amb el Xavier Fiol, sí. Havia presentat un individual.
Clar, cada peça té el seu relat i un relat que posen en connexió precisament en l'espai, no? Això ho penses abans de bueno, quan res la proposta d'inaugurar, per exemple, el Convent de Sant Diego?
Sempre m'agrada fer feina per l'espai. Sempre m'agrada perquè sí que és cert que pot agafar peces i se poden integrar, si tu vols, en un espai. Però quan me donen l'espai m'agrada mirar el plan, m'agrada mirar les imatges de l'espai, i de munt d'aquest espai ja intenta feina. I si hi ha peces que realment jo la puguin començar per dir qualque cosa més en aquest espai, o que jo me puguin transportar les meves peces per dir qualque cosa en aquest espai, doncs perfecte. La veritat que sí que m'agrada fer feina per l'espai en concret. De fet, estic preparant altres coses amb espais en concret i ja faig feina per aquesta idea.
Clar. Quin és el corpus, diguem, ideològic, artístic, cultural que te serveix per després anar del concepte, diguem, a la matèria? Quins són les fonts d'inspiració? Allò que llegeixes, allò que veus al cinema?
Bueno... Sí, la veritat, a vegades, coses que llegeix. Jo soc una persona que s'ha fixat bastant, però de totes maneres soc una persona molt despistada. Però sí que hi ha qualque cosa, jo sol caminar pràcticament cada dia. I el que no m'inspira és la naturalesa. Som la meva proposta, surt pràcticament, no és l'ansar, sinó que jo sempre dic que el duc a l'enregrés, que la naturalesa s'impregna, que s'apronta damunt les meves peces. I és més qualque, hòstia, que mirant la televisió, o xerrant de qualque llegint un llibre, però sempre agafant idees, apuntant, i després el que faig és transcriure-les i després els faig palpables, que diríem.
Descartes, Pep? Descartes propostes? Dius que primer ve l'espai i després la proposta. No sé si en aquests moments t'has tornat més selectiu. Que, per exemple, hi ha espais en els quals tu no t'hi veus per allò que sigui. I ja dius que no. O intentes sempre adaptar-te.
No, més selectiu no, que m'he tornat molt exigent i molt insegur.
Més insegur que abans.
Sí, perquè les dubtes, jo crec que les dubtes sempre se sentuen molt més que abans. I clar, i amb un segut que pues, m'estiu anant a ser molt caut. Però sí que hi ha espais que pues, sí que no diuen res per suposat, però hi ha espais que te transmeten una energia brutal i és allà on t'hi tires sense cap mà. Ara, per exemple, tinc una exposició a Madrid per gener, a una galeria grossa realment, i l'espai pues, me fascina, i aleshores faig feina per aquest espai. I l'espai sí que me dona unes pautes, o sigui... No vol dir que tingui altres hores que hi pugui anar perfectament bé, però sí que me donen unes pautes de seguir i faig feina realment per aquest espai. I sobretot fent feina moltes vegades ja per un tema en concret. I així sí que me trobo molt més còmode, però sempre amb aquesta dubte, clar, no.
M'has dit Madrid el gener.
Per gener. Bueno, tinc una exposició aquí a Baró, en el meu poble, per desembre, i després aquesta la mando con el gener a Madrid.
I se pot dir l'espai concret o encara no?
Bueno, l'espai de Madrid és Marc Vidalón, aquest segon de Madrid.
Molt bé, clar.
I després aquí a Baró faig els espais on tu veuràs. que no era, vull presentar aquí. No tot és exposició, però és un bon tret d'exposició.
En la mateixa línia que estàs.
En la mateixa línia, en la mateixa línia. En la mateixa línia, però... però ja tot és cíclic, o sigui, jo som una persona que dona volta sempre allà mateix. I crec que he tornat a enllaçar en el més primerenc de la meva iconografia d'abans, que és ficar molta naturalesa a dins la meva obra, i ho estic aconseguint ara.
Tornar un poquet...
En forma d'una altra manera, però sí que tot és cíclic per jo.
No, te deia, Pep, que tornar un poquet a l'essència, no? A la senzillesa, a la simplicitat, en tota la càrrega positiva que té el terme, no?
Bueno, sí, ja sabem que menys és més. Jo som una persona que a vegades... Bueno, que sí, que dic paraules, perquè la paraula per jo ja basta. Mm. Però darrere la paraula hi ha una feina constant, que potser ja he fet un dibuix previ, potser d'una rosa, per exemple, quan pos rosa, doncs ja puc posar la paraula rosa, perquè potser de dibuixar d'abans, sé aquest significat que me pot donar jo, per exemple. Però sí que no sé, que tot ja té aquesta essència de la paraula, doncs ja, no sé, ja és una altra història. A vegades li donen massa pa a coses que no la tenen.
Mm-hmm. Pep Llambier, recorda'm, fins al 13 de setembre aquesta exposició a un espai que paga molt la pena, el Centre Cultural Sant Diego de l'O, a Menorca, i Pep Llambier que continua en forma, diu que ha tornat insegur, evidentment això no és d'estil.
No sé, dubtar com sempre, que per jo és fantàstic.
Bueno, saps que...
Si tingués clar, seria bueno, estaria com a part de tot. No.
Que la frase preferida...
No tinc més dubte.
La frase preferida en Carl Marx era dubte sempre de tot, o sigui que...
Sí,
i era un gran passador.
I en Bukowski també
tenia la merescuda. Pep Llambier, és un plaer parlant-ho sempre.
Moltes gràcies. Una
ferrada.
Fucked up to see. I didn't have to wake up to the world that was around me. And now we are awake, and it seems too much to take. I wanna close my eyes because I fear my heart will break. I want to look away. I want to look.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'Aviador. IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuanat.
Sí, 38 minuts. Avui dedicam la nostra secció de llibres a l'erotisme. Com estàs?
Molt bé, i tu, Rafael?
Molt bé, benvingut. Et sembla eròtica aquesta cançó?
No? Sí, no? Una
sí?
mica.
Sí, envolvente, que diuen que estigui.
Exacte.
Molt bé.
Sí, sí. Com va?
Molt bé. Avui un tema... Crec que hem parlat qual capítol ja, sí, de literatura eròtica.
Sí, n'hem parlat i també a dins altre... Bé, vam fer un sobre desig.
Sí.
Però el vàrem fer bastant... Era més lligat a assaig.
Correcte.
I aquesta avui ja tinc una proposta i tu després no, la completa, i la meva proposta és molt concreta d'una col·lecció d'un editorial.
Aprofitem, no?, que ha sortit ara.
Bé, la col·lecció té un parell d'anyats. Sí, ja té un parell d'anyats. I la col·lecció se diu Idilis i és de l'editorial Edicions de l'Ela Geminada, que és una editorial de Girona, que té un catàleg bastant ampli. Hi ha literatura universal, literatura catalana, pensament clàssic, és a dir, assaig, i té una biblioteca dedicada a Prudenci Bertran, és a dir, ha editat molt de Prudenci Bertran, també ha editat molt de Natalia Ginzburg, en català, i aquesta col·lecció, que se diu Idilis, i que vol reivindicar aquest gènere en català, no?
Molt bé.
I no són només llibres per encalentir-se, també són llibres que incomoden.
Perquè... M'agrada l'expressió, per encalentir-se.
Són llibres que també incomoden, perquè el plaer i el desig també està molt travessat per la incomoditat.
I un tema o una narració que pot encalentir algú o alguna pot incomodar un altre.
Exactament. I també són llibres que aposten molt per la qualitat literària, més enllà de la temàtica de l'erotisme. No? Tenen, segons elles mateixes ens diuen, tenen com a objectiu a contribuir a enriquir la comprensió de la diversitat eròtica i sexual, però sobretot divertir-nos.
Molt bé, clar que sí.
Línia. Fins ara han publicat 11 títols, traduccions i originals en català. En varen xerrar d'un aquí fa ja uns quants mesos, que es diu Confessions d'una Sugar Baby, que era un relat anònim però real sobre les vivències d'una Sugar Baby. I jo ara m'estic llegint Lluenta, d'Anna Marta R. Gustems, que és un recull de relats. I res, era una mica proposar aquestes... Bé, també la filosofia El tocador, del Marquès de Sade. També Manuel de Pedrolo, Obres públiques, Jaume Creus, Les experteses, i bueno, també un recull de poesia, Un llum i la llengua. I també volia com aprofitar per dir que ara han convocat un premi que se diu Idilis, i que és un premi de relats d'eròtica en català, clar, literatura d'eròtica en català, i els 10 relats finalistes se publicaran després en un llibre de literatura eròtica en català. Així que si us voleu presentar, teniu fins i 1 de novembre, ho podeu mirar.
Jo vaig una temporada escrivia relats eròtics.
I te'l presenten un? Rafael, presenten un?
Ah, doncs mira.
Fins i 1 de novembre.
Passen les baixes. Vinga. No sigui que perdem allà una oportunitat.
Clar.
En Jaume Creus, que per cert acaba de treure Lionel Muntaner, l'ha publicat, tenim novetat seva, no? D'aquí a poc, sí. Ja t'ho dic jo ara. M'ha arribat el mail corresponent i el tindrem d'aquí a poc, una vegada que m'hagi arribat i l'he pogut haver llegit.
I de mira que bé.
Vale, són títols molt diversos, Delta de Venus d'Anaïs Nin, que se podia considerar una clàssica.
També.
Manuel Pedrolo ja has dit, Nou animal, de la Baxter, Lluenta, també d'Anna Marta Gustems, que t'estàs llegint, Odile l'estiu d'Emma Becker... Becker. La filosofia del tocador de Marquès de Sade, també l'has dit, Les experteses, en Creus, un altre de Anaïs Nin, Ocellets.
Exacte.
Confessions d'una Sugar Baby, Un llum i la llengua, sí. I Afamada, de Emilce Broder. No?
Són aquest...
les 11, ja publicada. Quan publica, més o menys?
Cada quan, la veritat és que no ho sé.
M'entreguen.
Mira, jo des que estic a la llibreria, que fa 3 anys, n'he vist el manco 4 o 5. Així que jo crec que van més d'un per any.
Molt bé.
I tu què m'adús?
Jo t'aduc a... Bueno, clàssics o... Sí, dos clàssics, evidentment. Els tròpics d'en Henry Miller, de Càncer i de Capricorni, ja són clàssics. És vera que la relectura que crec que és necessària en tots els àmbits de la cultura, de l'art i la literatura, òbviament, no li està ajudant perquè se pot interpretar que són narracions amb una càrrega patriarcal bastant forta.
Clar, però jo, sí, jo crec que això passa...
passa moltíssim. No passarien els sedars de les ulleres liles moltíssim de títols que tenim com a...
Sí, com a referents clàssics. Però jo crec que no hem de jutjar una obra des de la perspectiva del present. Vull dir, l'obra està totalment contextualitzada en el seu moment i clar, pot deixar d'interessar i pot deixar de caure del cànon. Però...
Sí, no importa ni censurar-la, ni apartar-la, ni cremar-les, però és vera que ara tornes a llegir i hi ha coses que te grinyolen. Jo m'ha passat molt amb el cinema, que penses, ja no és que hi tornis, segons quines pel·lícules, és que només pensar en elles dius, uau.
Sí, totalment.
I això jo m'ho va entusiasmar, i ara, clar...
Ja.
Me grinyolaria per tots els costats.
Segurament, com Lolita.
Afortunadament, Lolita.
Que grinyola,
exemple,
també, moltíssim.
Lolita grinyola molt. Grinyola moltíssim. Mm. Després t'edu que Cáceres Millet, que ja vam parlar, crec que quan parlàvem del Desig, que és un llibre autorreferencial, La vida sexual de Catherine M., que és ella mateixa. Aquí està feta per una dona. Aquí hi ha dolor, també, amb situacions desagradables, hi ha desig, també, i situacions eròtiques, i crec que pots entrar i sortir perfectament i és un llibre bastant ben escrit i o traduït perquè ella és francesa i el està traduït, en aquest cas jo l'he llegit en castellà, publicat per Anagrama, i crec que val la pena. I després, mira, quan m'has proposat el tema, he mirat cap a la meva biblioteca així ràpidament, perquè no tenia molt de temps, i he trobat una col·lecció que va treure Tusquets, La sonrisa vertical, que es deia Cuentos eróticos de Navidad, que és el que t'he duit, o també van treure De verano, i tu és que és el que va fer, és demanar-li diferents autors i autores, això, un relat eròtic. I jo no sé per què, però tinc la idea de que era que havia de ser un poquet a explicar alguna cosa que t'hagués passat. O sigui, que havia de ser un poquet autobiogràfic. Vale. Potser m'estic equivocant.
D'acord.
I li va demanar a Mayra Montero, Manuel Talens, Mercedes Sabal, Leonardo Padura, Javier Cercas, Mendicuti, José María Álvarez, Felipe Benítez Reyes, Ana María Moix, Luis Antonio de Villena, Andrés de Luna, Abilio Estevez, Irene González, Frey, tots ells i elles. I bueno, hi ha de tot, hi ha això, no? Bé, tots ben escrits, òbviament. N'hi ha que, com tu deies, els que te poden calentir, n'hi ha que te deixen més indiferents des del punt de vista de la temperatura, però tots he trobat que estaven ben seleccionats, ben triats.
No, que bé, jo crec que com tu has dit ara amb lo de Tròpic de Càncer, com que el desig va canviant al llarg de set generacions i el que mos erotitza pot canviar dins una vida mateix, òbviament, espero que canviï, i també dins això, al llarg de la història i de... I, per tant, cada època té una mirada diferent damunt l'eròtic. Per tant, crec que hi hagi col·leccions com la d'Idilis que actualitzen aquest sentit eròtic, crec que és interessant. Perquè a mi, jo tinc un també de La sonrisa vertical que se diu també, no sé, un recull de contes eròtics, que recordo llegir-lo i dir, pues, no sé, perquè... Pues, no sé, ara mira aquest llibre, de quin any deu ser? No sé, dels 80, 90? Del 99. Okay, que tu m'has dit. I doncs, clar, pues, potser ja no m'apelen tant a mi, no? I és mai sentir un poc així, mira, estic llegint un conte eròtic d'una generació que no és la meva i no m'apela tant. Per tant, això, bueno, per mi...
Tu creus que el desig, o quan se canalitza el desig, també varia amb els anys, amb les èpoques, que...
Dins una mateixa vida, o...?
No, que allò que mos podia erotitzar... apel·lant un poquet a l'imaginari col·lectiu, als anys que els podia erotitzar als 70, o allò que ens erotitzava als 90, o allò que t'erotitza tu, va canviar.
Jo crec que sí, que té un component tan cultural, el desig, però això, a una capa sí, a una altra és possible que hi hagi algunes coses que... Perquè al final del desig va molt de la mà de l'instint i l'animalitat de l'ésser humà, per tant, aquesta part no canvia tant. I d'una altra banda sí que hi deu haver coses que un poc que erotitzen sempre, no?
Clar. T'ho dic perquè, per exemple, jo he tornat, no fa molt, fa un parell d'anys, a relats eròtics de Guy de Montpassant, i jo no recordo record, es va llegir fa temps, jo no record si me van erotitzar o no, però ara mateix m'erotitzen zero.
Mm-hmm.
Són escrits, òbviament, fa moltíssims anys.
Clar.
I crec que me podia passar la mateixa història d'Adeo, les amistats pel·lícules, s'aventura un poquet més. En canvi, llibres més recents, com i t'he dit dos exemples, Una mujer difícil de John Irving, que en principi no està pensat com perquè sigui novel·la eròtica, okay, sí. Però hi ha molts de passatges que el manco jo m'anotitza molt. I després Antigua luz de John Banville, que és deliciós. I a més és com una estructura eròtica que jo m'agrada molt. Que aquests sí, no? Estan escrits en els darrers ja 20 anys, segurament amb dos. I clar, no sé si per l'escriptura, per referents, perquè traten temes més contemporanis, sí que me connecten més, amb aquest univers.
Sí, jo he de dir que també avui duim literatura eròtica i que se declara explícitament eròtica, però jo, la veritat és que quan més me suggereix una literatura eròtica és quan està marcada dins una literatura que no té per què ser-ho.
Efectivament, sí.
Quan de cop igual que una pel·lícula.
Efectivament, quan de cop i volta una escena. Ja, si l'etiqueta és literatura eròtica...
Clar, ja hi vas amb unes expectatives molt altes. Exacte. En canvi, tu estàs llegint una novel·la i de sobte hi ha una escena eròtica, o no només una escena, sinó com un erotisme dins la novel·la. Per mi és quan és més suggerent. I a mi això me passa amb La mà de Lady Chatterley, que en el seu moment se va considerar una novel·la eròtica, tot i que per seu to no ho era. I després, a dia d'avui, jo crec que no se... Bueno, no se publicita així, ja no se té fins dins d'aquesta categoria. I té una càrrega eròtica molt gran, que i és antic, i a mi encara m'erotitza, vull dir... Però sí, i això ho trasllat en el cinema igual, vull dir, si una pel·lícula eròtica jo, sincerament, en general no aniré a veure-la, però quan dins una pel·lícula normal, amb una història bé, normal, dins una pel·lícula que hi ha una història, una trama tal, de sobte hi ha un erotisme, trob que, perquè al final és això sa vida, tu no vas per sa vida tot estem dins erotisme, però quan l'erotisme se desperta, i més si ho fa de sorpresa.
Te volia demanar pel fenomen mainstream i que mos connecta amb allò que deies abans, que dèiem, no? Que cadascú té el seu erotisme, òbviament, però sí que una part bastant, no sé si dir-li universal, cultural, òbviament, no? Que és el fenomen de 50 sombres de Grey, que va ser un fenomen literari abans que...
Sí, sí.
De fet, va ser més fenomen literari que...
Que pel·lícula.
Que pel·lícula, que, sí, sí. Que era bastant fluixeta, la veritat. Sí. Jo no he llegit,
Que jo tampoc,
Però no, te volia... Clar, com a fenomen, de cop i volta se comença a dir, passa un poquet com Sex a Nova York, que les dones se poden connectar molt amb aquestes històries i que fan que la seva sexualitat se pugui visibilitzar. I comencen a parlar molt.
Sí,
sobretot elles comencen a parlar molt d'aquest fenomen.
Sí, clar, pot tenir servei en el sentit de fer saber que les dones tenim un erotisme que jo crec que pues, no fa falta ni equiparar-lo amb els dels homes, vull dir, és erotisme i ja està, no? I com que això ho veiem amb l'assaig de la Gur de l'aniquilació fallida, no?
Sí.
Perquè aquest títol diu exactament això. És a dir, no entrarem aquí molt profundament, però per qüestions culturals, polítiques, el que sigui, era estratègic d'alguna manera fer creure que les dones no són éssers gaire eròtics. I el títol de na Carlota, de l'assaig de na Carlota Gur, crec que és molt clar en l'aniquilació fallida. Ho he intentat deserotitzar-nos, però són molt eròtiques i, per tant,
clar, el que passa és que 50 sombres de Grey se canalitza a través de la submissió.
Sí, sí, sí. Però això, jo per lo que sé és que hi ha un debat entre si és feminista o no, que, bueno, el manco fa que xerren de desig femení, però, bueno, és de la submissió. I amb això jo em fa pensar en Despentes, que també ella havia estat víctima d'una violació i li seguia posant això, escenes un poc violentes i de submissió, i deies que no s'ha d'entendre el desig. Saps? El desig té un punt fosc, té un punt violent...
Però té un punt polític, també. Se pot parlar.
Exacte,
jo t'ho puc entendre, que a tu t'agrada qualsevol cosa. I ja t'he dit jo que ho entendré.
L'escala fosca del desig no té barana, no?
Efectivament.
Això ho deia, no?
No. Qui
Maria,
era?
Crec que no, és que t'ho estava demanant. Ana Montserrat Roig o una Maria Mercè Marçalbé, una d'aquestes...
Li pega més a Ana Roig, a la millor, no?
Crec que sí que és Ana Montserrat Roig. això com que té un punt fosc que no s'ha d'explicar.
Però si ho poses enmig d'una taula en un bar o enmig de l'arena pública...
Com estan fent nosaltres.
Com estem fent nosaltres, està bé parlar-ne, no?
Clar, sí, sí. No, no, totalment. El que és misteri no se pot explicar no vol dir que no se pugui xerrar i donar voltes al voltant. No?
I criticar, fins i tot. Només faltaria del punt de vista...
Sí, sí, sí. Sí.
Molt bé, idò, la setmana que ve més llibres.
Sí, sí. Moltes gràcies i fent la setmana.
Canvi d'horari, també. Canvi la galerada, que caurà a partir de les 10:30, més o menys.
Molt bé.
Ara són les 6:53, pràcticament. Continuem a l'Aviador.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, formació.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I entre llibreries, biblioteques i lectors, avui hem triat lector. Avui l'han demanat al galerista Xavier Fiol que ens recomani un llibre i ha triat un volum icònic de la música a les Illes Balears.
Hola, Mònica. Idò, mira, jo ara mateix, aquest mes d'agost, he recuperat un llibre que vaig llegir fa molt de temps d'en Fernando Merino, que se diu Cabello de Ángel, que és un repàs de... Tu supos que tu el deus conèixer, és un repàs de la història d'esport rock i llenc a partir de l'any 77, no? I bueno, fa un recorregut pels inicis de la nostra moguda, de la qual pues, jo vaig tenir pues, una petita pàgina, no?, en els escròpades, com tu saps. I bé, m'ha interessat molt, sobretot perquè, com que hem vist el programa, el documental d'en Pinxo, de la moguda, que se diu... Signes en l'arena, no?, de l'any 83, la pel·lícula que jo també he participat, m'ho feia il·lusió pues, tornar a llegir aquell llibre que vaig llegir pues, fa 20 anys d'en Fernando i una bona. He disfrutat molt amb anècdotes i coses que van contar en aquella època i m'he entretengut aquest estiu una mica amb aquest i llavors també ja una mica més apropat a la meva feina, com que he estat el director del Festival de Fotografia del FOF enguany, que hem començat des de l'associació, pues estic aprenent molt en temes de fotografia. I m'havien recomanat un llibre que se diu Espais Fotogràfics Públics, d'una exposició que se va fer al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA. I he començat a llegir-lo perquè és molt interessant com, a, pues, una, com s'organitza la fotografia dins el que és els nous plantejaments dels museus. I, bueno, és un projecte d'historiografia social i cultural de l'art i la fotografia, no? I bé, crec que és bastant interessant i bastant recomanable a la gent que li agrada la fotografia. Això és un poc el que està llegint aquest mes d'agost i, a part de disfrutar de llegir diaris amb un cafetet un bon dematí al bar del barri. Vinga, una abraçada.
I aprofitant que hem tingut la recomanació de Xavier Fiol, posam un tema seu per acabar el programa d'avui, de la banda S Crocodiles, de 2024. Estem parlant d'Orange Album. Violeta és el tema que ens serveix avui per acomiadar-nos de tots vosaltres. Demà més aviador a partir de les 6. Ja sabeu que en dos minutets arriben les notícies amb Aina Sobre de tot l'equip d'informatius d'aquesta casa.
Els veïns de l'edifici incendiat a Can Picafort no podran entrar als seus domicilis fins demà al matí. Bon vespre.